Alcaldessa, bon dia i moltes gràcies.
Molt bon dia.
Ara estàvem parlant de si ha sortit el nom de Bertín Osborne ara, dels papers de Panamà, i dèiem, potser hem de que riu, hòstia.
Em fa gràcia Bertín Osborne, perdó, eh?
No, clar, però és un altre dels noms que...
Fa gràcia la barreja, Bertín Osborne, Mario Conde, tots aquests noms que deies aquest matí.
Sí, és a dir, no té la sensació l'alcaldessa de Barcelona que estem posant a molta gent amb un sac, tots plegats, eh? Amb un sac, i llavors aquí hem de saber molt, tots plegats, destriar el gra de la palla, perquè hi ha coses que són clarament il·legals, a per elles, i coses que serien, diríem, immorals, no?
Sí, o sigui, segur que és important que es pugui destriar el gra de la palla i que, sobretot, el que puguin ser responsabilitats judicials, doncs es resolguin judicialment, no? I, per tant, no es prejutgi a la gent. Ara, també està clar que, més enllà del que avui és legal o és il·legal, no?, això que hi hagi legalitats absolutament immorals també potser seria una cosa a revisar, no? Vull dir que és això, que hi hagi males praxis sistemàtiques, no? Per molt que siguin legals, per exemple, per l'evasió fiscal de milers de milions, quan aquí se'ns retalla per educació, per sanitat, etc. Bueno, pues, això, evidentment, s'ha de resoldre. O sigui, jo crec que l'escàndol que es produeix, no?, la indignació quan es coneixen aquests casos, el més important és que ens portin a l'acció. És el més important, perquè si no, sigues quan es genera la sensació d'impunitat, la sensació de que tot val, la sensació de que tothom és igual, que s'hi pot ficar la mà a la caixa, i això és el que hem de combatre, sobretot, no? I llavors, per combatre això, hem de revisar les regles del joc, què no ha funcionat, d'allò que no ens agrada, i com les modifiquem perquè no torni a passar, o perquè aquells que tinguin encara diners, diguem-ne, de manera immoral i potser il·legal a fora de l'Estat, per exemple, no?, evadint impostos, doncs que això es rectifiqui. Però no pot ser que ens hi resignem. Això seria, de tota aquesta història, seria el pitjor de tot, no? I, per tant, cal plantejar l'acció de què s'ha de revisar de les regles del joc perquè efectivament no hi hagi aquesta evasió fiscal i perquè no pugui succeir, perquè aquests diners, insisteixo, els necessitem per la gent. Vull dir que no estem parlant de números abstractes, no? Estem parlant de garantir un estat de dret amb un mínim estat del benestar o no fer-ho, no?
Ahir va estar a Madrid poques hores, però va estar a Madrid, i vostè que té nas, eleccions a la vista o no?
Doncs, a veure, sí, l'ambient era, francament, ja fa dies per això que es veu, no?, en les compareixences de tothom, sembla que tothom està fixant posicions. Ara sap greu, perquè en realitat també hi ha molta gent que diu, sembla que anem a eleccions, però quin greu, no?, perquè tothom diu, preferiríem no anar a eleccions. Dius, home, doncs, a veure, revisem el camí, no?, perquè encara queden uns dies. Si tothom diu que millor que no hi hagin eleccions, segur que no es pot fer res encara, no?
I qui té la peça a la mà?
Home, doncs, em temo que és el Partit Socialista, no? Jo almenys, ja de tot el que he anat seguint a través dels mitjans de comunicació, no?, perquè tampoc en el dia a dia d'alcaldessa tampoc és que puguis estar molt pendent, però tant el que he anat seguint pels mitjans de comunicació com quan tens ocasió de parlar directament amb diferents persones que puguin estar intervenint, no? Jo ho he seguit més a través del Xavi Domènech, però també a Madrid, doncs, de periodistes amb els que he pogut parlar o representants també de diputats. La sensació sempre és la mateixa, i es va corroborant amb el pas dels dies, no?, que és... Jo crec clarament que Ciutadans, que està com destinat, no?, a ser el relleu modern del Partit Popular, no?, un partit amb corrupció estructural, una dreta antiga, a més, no?, vull dir que en el context europeu, diguem-ne, molts altres països s'han anat renovant i aquí no. Aleshores, jo crec que clarament pues Ciutadans apareix com aquesta renovació, no?, d'una dreta més europea i més moderna, però que està pugnant per guanyar centralitat. I aleshores, evidentment, Ciutadans, i a més ho havia dit, preferia poder fer un pacte de govern amb el Partit Popular, però de cop amb les eleccions els números no els hi donen. I aleshores Ciutadans, quin objectiu passa a tenir? Boicotejar un govern d'esquerres, no? Aquest passa a ser el seu objectiu. I aleshores fa tota una estratègia per portar el Partit Socialista a allunyar-lo de Podem, d'en Comú Podem, de les confluències, d'aquest acord d'esquerres. I el que sap greu és que el Partit Socialista hi cau de quatre potes, no?
Però hi ha gent del propi Partit Socialista que el pacte amb Podem no el vol veure ni en pintura.
Però, bueno, algú sí, és cert, però precisament per això. Però, bueno, qui lidera això, que és el Pedro Sánchez, no?, i se suposa que és més partidari d'un govern d'esquerres, aparentment, pels posicionaments públics, finalment el que fa és sacrificar el que jo crec que, evidentment, és la voluntat majoritària dels votants del Partit Socialista, no en tinc cap dubte que prefereixen un govern d'esquerres, però sacrifica això precisament per les tensions internes que té el seu partit, no?, perquè, evidentment, o sigui, ja han perdut milions de vots, tenen tensions internes lògiques i comprensibles, diguem-ne, i tenen, bueno, pues això, moltes incerteses, tenen una pugna interna, es qüestiona el lideratge del Pedro Sánchez després dels resultats que obtenen, i amb totes aquestes tensions, no, finalment jo entenc que el Pedro Sánchez pues, opta per una opció, diguem-ne, més conservadora, més d'intentar calmar les aigües i això es visualitza molt clarament, diguem-ne, en el moment en què va a una investidura fallida. Vull dir, és que, no sé, un partit que vulgui governar Espanya i que organitzi una investidura on sap que va a fracassar i a que no surti, bueno, és molt paradoxal, no?
Té la percepció que està fent el ridícul, Pedro Sánchez, en aquest moment?
Bueno, jo no parlaria de ridícul, no sé, jo diria més aviat que pues això, que no ha acabat de ser valent, que ha tingut por al canvi, ha tingut por a un govern d'esquerres, ha prioritzat intentar calmar les aigües internament al partit per sobre del que jo crec que és l'interès general, que seria poder fer un govern d'esquerres alternatiu al Partit Popular, que crec que és el que voldria la majoria a l'Estat, i ho ha fet, insisteixo, ha sacrificat, diguem-ne, l'interès general o dels votants per uns interessos més de calmar les aigües a dintre del partit. És una opció. Jo crec que els partits haurien d'estar per ajudar les voluntats de la ciutadania i no al revés.
Anem a eleccions. Quin paper jugarà de Colau en aquestes eleccions?
No s'ha plantejat encara, això no està sobre la taula, no, ningú n'ha parlat. Jo tinc molta feina cada dia com a alcaldessa, de fet ahir jo a Madrid vaig anar com a alcaldessa,
per
aclarir-ho, no vaig anar a parlar de forma
governs. Ho dic per si de cas, li pregunto, en el cas que li demanessin un lideratge ferm de cara a aquestes eleccions, ho faria?
Bueno, haurem de veure, no? Si finalment es plantegen eleccions, el que sí que s'ha parlat o s'ha començat a parlar de manera més o menys informal és que a Catalunya la proposta que vam fer d'en Comú Podem va funcionar, no? Vull dir, va ser avalada per la ciutadania i va funcionar, i per tant, doncs, el que és, que si tornen a haver-hi eleccions, doncs, evidentment, més o menys la proposta ha de ser aquesta, no? Perquè ha funcionat. I si es pot millorar, es millora, si es pot ampliar, s'amplia, però evidentment doncs, la proposta seria més o menys aquesta. Aleshores, en la mesura en què jo pugui ajudar a un projecte de canvi a que es consolidi i que tingui èxit, doncs com ja ho vaig fer en la campanya anterior, no? Si
ho puc preguntaré ajudar més clarament. A Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, no deixarà en cap cas l'alcaldia de Barcelona?
No la deixaré en cap cas. No la deixaré en cap cas. No, a mi m'han votat per ser alcaldessa de la ciutat de Barcelona. Ho he dit moltes vegades, ho he dit també en aquest programa.
Sí. No, ho dic perquè que no ho digues, Pablo Iglesias. Encapçala la llista, perquè el nom d'Ada Colau agafa una força i una potència
que... No, però precisament s'ha demostrat que hi ha molta gent molt vàlida. Quan recordo que la campanya anterior, no, molta gent va qüestionar el nom del Xavi Domènech dient que era desconegut, i mira, va guanyar les eleccions una candidatura que anava encapçalada pel Xavi Domènech, i jo crec que a més s'ha consolidat moltíssim i s'està apreciant molt el seu bon to, el seu esperit constructiu. Crec que, vull dir, que el Xavi ja s'ha consolidat com un molt bon candidat, i per tant no veig en absolut que hi hagi cap necessitat de plantejar que jo em presenti en lloc.
Ho dic perquè, per exemple, l'any 2007, Joan Clos també va deixar l'alcaldia, també, no, va deixar l'alcaldia de Barcelona per ser ministre d'Indústria, per això que tampoc és
no
res.
No m'ho plantejo res. En absolut.
Va, no s'ho plantejo en absolut.
No, per mi, si alcaldessa de Barcelona és el més important ara mateix, i no em plantejo anar-me'n a cap altra banda.
El seu nom és Xavier Domènech, per encapçalar aquesta llista, per entendre?
Sí, ho ha estat sempre fins ara, ho està fent molt bé i no té per què ser cap altre nom.
Si ha d'afegir més gent, per exemple, Podem i Esquerra Unida, haurien d'anar junts en aquestes eleccions?
Bueno, doncs, com deia, o sigui, a veure, insisteixo, jo crec que el que tothom necessitava és que es fes fins a l'últim minut tots els esforços perquè no anem a eleccions, vull dir que no ens hi resignem fins al darrer moment. Si s'hi ha d'anar, s'hi va, i en democràcia mai tindrem por a les eleccions. El que passa és que la ciutadania està molt cansada, i jo precisament ahir com a alcaldessa vaig anar a Madrid també per dir que les ciutats com Barcelona necessitem un interlocutor, vull dir que necessitem, no ens està bé aquesta escenificació que s'està allargant estèril, perquè tenim molts temes urgents, no?, amb temes socials, amb temes com habitatge, com pobresa energètica, evidentment amb temes com infraestructures, i són tots aquests temes els que vaig anar a recordar ahir a Madrid, no?, de temes que afecten el dia a dia de la ciutadania i que, bueno, que s'estan posposant eternament, a part de per l'actitud que té el govern del Partit Popular cap a Barcelona i cap a Catalunya, encara greujada, no?, amb tots aquests mesos d'interinitat, i per tant ahir jo vaig anar precisament a plantejar això, i que s'hauria d'escoltar més les veus de les ciutats, no?, quan es van allargant aquestes escenificacions teatrals estèrils, bueno, per recordar la veu de la ciutadania, no?, del dia a dia, i això és el que vaig anar ahir. I un cop dit això, doncs, evidentment quan es pregunta, no?, si finalment hi hagués aquest nou escenari electoral i se'm pregunta sobre Podem i Izquierda Unida, bueno, això ho hauran de decidir ells primer, són organitzacions democràtiques que s'hauran de consultar internament i són màxim respecte als processos de cada organització. És veritat que que juntar a molta gent de moltes trajectòries diverses tampoc és tan fàcil, no? Perquè és veritat que a vegades es diu, bueno, ens hem de juntar tots per objectius, clar que sí, però quan t'hi poses, doncs no és tan fàcil, perquè cadascú té les seves exigències, les seves necessitats, i evidentment tots sabem que juntar moltes ànimes diverses doncs no és tan senzill. Però val la pena intentar-ho. Jo crec que s'ha demostrat amb en Comú Podem va funcionar. La ciutadania jo crec que ho està demanant, que es faci un esforç més de generositat, de valentia, de prioritzar interessos comuns per davant de sigles. La ciutadania ho està demanant. I més si sortim d'un període frustrant com aquest, no? De tots aquests mesos, on no s'ha aconseguit fer aquest govern d'esquerres, home, però si les esquerres poden fer un front ampli, el més ampli possible, no? Jo crec que això seria un factor il·lusionant, no? On es veuria que efectivament doncs, les organitzacions fan una lectura d'autocrítica, no? Diguem, hòstia, doncs anem a fer un esforç més per fer el que ens està demanant la ciutadania, que és que ajuntem esforços perquè allò que sigui realment més urgent sigui possible. Llavors jo crec que seria bo. Ara, entenc també que no és fàcil i que s'han de respectar els processos de tothom. No?
Falta un poc més o més perquè es compleixi el primer aniversari des que es van fer les eleccions municipals i, per tant, va ser alcaldessa de la ciutat de Barcelona i en parlarem per fer el balanç de quan passi aquest mes i mig, però de què se n'ha adonat Ada Colau des que va entrar com a alcaldessa a l'Ajuntament barceloní? De què se n'ha adonat i no s'ho esperava, no s'ho pensava?
Sap què? Parèntesi. Algun dia, amb aquest dia a dia tan frenètic que tens com a alcaldessa, que realment és d'una intensitat molt gran, no? I s'aprenen moltíssimes coses cada dia, però és veritat que de tant en tant et fan una pregunta de reflexió tan general com aquesta que m'acabes de fer, i dius, ostres, necessitaria reservar un cap de setmana per fer aquest tipus de reflexions, perquè tu ara em preguntes així en el buit quin és el principal aprenentatge. I, home, costa de respondre, perquè és una miríada d'aprenentatges, no?
Has entès coses que abans et costaven d'entendre?
Home, clar que empatitzes més amb coses que des de fora potser eres crítica i veus la complexitat de la gestió, veus la complexitat dels pactes i del diàleg, no? Amb un consistori tan plural com el nostre, doncs, aprovar cada cosa és un grandíssim esforç. Clar que sí, evidentment, ets molt més conscient de la complexitat, molt més conscient dels diferents interessos que hi ha en joc i evidentment, no? Que pots empatitzar, doncs això, amb les dificultats. Jo ara, diguem-ne, per a priori, empatitzo amb qualsevol alcalde o alcaldessa, sigui de la formació que sigui, així d'entrada empatitzo, no? Perquè sé que efectivament, o sigui, l'alcaldia i el municipalisme...
Més? Ara empatitzes més que fa un any?
I tant, sí, home. I a més, especialment he de dir, o sigui, amb el municipalisme, que és com el nen petit de les administracions, en teoria, no? En reconeixement institucional, sembla que és el nen petit, no és el cas de Barcelona, eh? Barcelona té una carta pròpia i té un reconeixement especial, però en general el municipalisme és com l'administració petita, però en realitat és la que ha de respondre cada dia, la que ha de resoldre problemes complexos cada dia, i el que no li pot dir a la ciutadania vuelvo usted mañana, saps? Perquè la ciutadania a la seva administració més propera li demana respostes, lògicament. I és veritat que, home, una de les coses que veus, no?, que quan ets, diguem-ne, una ciutadana crítica des de fora de l'administració, no estàs cada dia seguint l'activitat municipal i veient la complexitat i la quantitat de temes que hi ha en una gran ciutat com Barcelona, i és això, pel teu tema demanes una resposta immediata. Uh-huh. Quan veus que efectivament hi ha tants temes diferents, no?, pues és evident que tots no es poden atendre cada dia. No?
Ho deia això, entre altres casos, però ho deia això, per exemple, perquè hi va empatitzar clarament amb la Guàrdia Urbana, en el cas Garganter.
Bueno, no es tracta d'empatitzar, es tracta de ser rigorós, no? I aleshores, en el cas Garganter, nosaltres què hem dit? Que és un tema que està judicialitzat, i aleshores, d'entrada, sobretot, crec que tothom ha de ser molt prudent, no? I jo la primera com a alcaldessa, perquè és un cas on hi ha una denúncia, que està al jutjat i que, a més, es veu implicat un regidor. I aleshores, jo sí que demanaria a tothom en general, i especialment als membres del consistori, prudència i evitar polititzar, no?, un cas com a mínim fins que no es resolgui judicialment. Un cop es resolgui judicialment, s'hagin vist, el jutge hagi pogut veure totes les gravacions que puguin haver, testimonis, etc., arribi unes conclusions i, a partir d'aquí, si hem de treure valoracions polítiques, les traiem. El que sí.
Però Ada Colau fa un any no m'hagués dit això.
Home, clar, sóc alcaldessa. No, evidentment, com a alcaldessa tinc una responsabilitat. Jo he de parlar per tot el consistori, he de parlar per tota la ciutat i, evidentment, he de ser prudent amb temes complexes o amb temes sensibles, no? I el que sí que he dit, com deia abans, és que no es tracta d'empatitzar, sinó de dir, el que sé segur és que en aquest cas concret la Guàrdia Urbana ha actuat com havia d'actuar, que és la informació que tenia, posar-la en mans del jutge perquè sigui el jutge qui resolgui.
L'Ajuntament obrirà una investigació com demana la CUP?
si obrirem una investigació sobre aquest fet, bueno, és el mateix que li acabo de dir. Que
nosaltres,
que ara està en mans del jutge. Aleshores, el que hem de fer és col·laborar amb la justícia, esperar que el jutge resolgui, i a partir, i en funció de les conclusions que puguin ser, que no les podem, diguem-ne, preanunciar, no? Perquè ha de ser el jutge qui ho vegi, en funció de les conclusions que surti, doncs veurem quines conclusions polítiques s'han de treure.
No? És normal que els agents acompanyessin el manté al centre sanitari? Això és així com funciona normalment?
Però no sabem si això va passar, insisteixo. Jo no puc començar a parlar sobre hipòtesis, perquè hi ha diferents versions sobre aquests fets. I aleshores, com a alcaldessa, insisteixo, jo entenc que vostè fa de bon periodista i m'ha de repreguntar.
No, però per exemple, però sí que hi ha unes imatges. La van sorprendre aquelles imatges, alcaldessa, o no?
Sí, ho vaig comentar. O sigui, a mi les imatges em van sorprendre perquè quan veus, jo no sé què ha passat abans i després d'aquelles imatges. I per tant, insisteixo, no vull fer cap judici precipitat. Però tu veus aquelles imatges i clar que sorprenen, perquè jo crec que en general ningú li ha de dir un metge, que és el que ha de posar en un informe. En general ningú, ni una alcaldessa, ni un regidor, encara menys. No? Vull dir que si tu tens una funció de representació pública en un consistori municipal, doncs crec que, evidentment, si tu tens indicis d'alguna mala actuació, una mala praxis, has de posar una denúncia, eh? No dic que no hagis d'actuar, però has de posar una denúncia. Ara, ja et dic, no vull prejutjar, perquè tampoc sé si han passat altres coses a part de les que es veuen en aquell vídeo, i per tant, insisteixo, esperem a veure què diu el jutge.
La decep, la molesta, l'entristeix que, per exemple, la resposta que ha hagut aquestes últimes hores davant de la declaració que ja va fer ahir sobre aquest tema de Colau, la resposta d'Anna Gabriel sigui no és això, companys, no és això, tenint en compte la seva proximitat ideològica?
Escolti, cadascú és lliure d'expressar-se com consideri pertinent. Jo crec que com a alcaldessa el que he de fer és ser prudent i dir que ens esperem a veure què diu el jutge per després treure'n conclusions.
Val.
Crec que és el que jo he de fer.
Val. Què es pot fer o què està fent l'Ajuntament en els casos d'abusos a centres com els Maristes, d'una manera reiterada? Avui hi ha un altre cas que torna a denunciar el periòdico. Què es pot fer?
Doncs, evidentment, s'ha de fer molt més del que s'ha fet fins ara. S'ha de fer molt més. I, evidentment, s'estan revisant els protocols, no? Perquè aquí hi ha diferents fets, no? Una és el tema dels abusos a menors, en general, que és un tema molt invisibilitzat, molt tabú, i que, evidentment, crec que és bo que se'n parli, i perquè afecta, o sigui, els abusos en general o les agressions, evidentment que són un fet en si mateix absolutament repugnant, però si a sobre és contra menors, contra infants, que és el col·lectiu més indefens de tots, aleshores és que no, és absolutament inadmissible i hauria de mobilitzar-nos a tots. I és veritat que no hi ha suficient mobilització de l'administració per la prevenció, que sempre és el més important, la prevenció, però també per visibilitzar que hi ha suports, no, si es donen aquests casos. Perquè quan parles, jo per exemple em vaig reunir amb el pare que va denunciar aquest cas, no, a qui li vaig agrair moltíssim, perquè no deixa de ser un gest de valentia per part dels familiars, no, amb un tema tan estigmatitzat, tan sensible, tan tabú, que fa referència a la sexualitat i a infants, doncs és veritat, quan et toca de prop has de ser una mica valent per dir-ho públicament. I aquest pare ha fet aquest pas, i després moltes altres famílies, no? I per tant se'ls ha d'agrair, se'ls ha de reforçar, no? la seva valentia, i sobretot per part de l'administració pública se'ls ha de demostrar que és el que demanaven, que s'està al seu costat. No? I ell em deia, escolta'm, és que si jo alçant la veu m'estan arribant desenes de casos que no havien denunciat i ara m'estan enviant a mi les denúncies, que no podeu fer vosaltres des de l'administració. I dius, tens raó, tens tota la raó, no? I tot això, a més, en aquest cas dels Maristes, es veu agreujat per ser en un centre escolar, o sigui, no en la privacitat d'un domicili, sinó en un centre escolar i a sobre concertat, o sigui, que rep diners públics, i per tant aquí hi ha doble responsabilitat de l'administració.
Ha parlat amb la gent dels Maristes o no?
Doncs no. Això està judicialitzat i crec que els Maristes en tot cas han de donar explicacions al jutge. El consorci sí que està revisant, no? S'està revisant si aquest concert s'ha de revisar, està revisant els protocols per millorar-los en els centres educatius, perquè si es detecta un d'aquests casos es reacciona immediatament de forma claríssima, però a part també crec que hem d'anar més enllà, i per això nosaltres vam aprovar una declaració, a més per unanimitat de tots els grups municipals, cosa que celebro molt, vam aprovar una declaració de suport a aquestes famílies en aquest cas, i perquè a més en aquest cas no és presumpte, vull dir, és un confés, vull dir que no, el tema està bastant clar, no? I és greu també tenir indicis de que el centre, bueno, doncs tenint coneixement d'això, ho ha deixat passar anys i anys, no? Però en tot cas, insisteixo, el que hem aprovat, a més, és per donar suport a les famílies i per ajudar a visibilitzar que volem acabar amb la impunitat d'aquests casos, és personar-nos com a acusació en el cas.
Ens queden 10 minuts, tenen que fer una pregunta si poden ells, els tertulians, si tenim temps, però permetin un parell de preguntes més per mi. La primera, s'ha publicat ja molts cops que està a punt de tancar un pacte amb el PSC. Com està el tema? La idea és que el PSC entri també dins del govern municipal. Com es visualitzaria aquesta aliança? Si considera que estem a tocar d'això?
A veure, nosaltres, com sap, des del principi hem dit que la nostra obligació era tenir un govern el més ampli i el més estable possible i que la nostra opció era clarament, no, amb les esquerres. Després això s'ha anat confirmant. Fer un pacte més estable durant uns mesos era pràcticament impossible perquè estàvem en un cicle electoral, no? Hi havia les eleccions catalanes, després les espanyoles, però un cop passades les eleccions, al gener, ho vaig dir públicament, nosaltres volem un acord el més estable possible amb les forces d'esquerres. En el cas de la CUP Barcelona, doncs ella va dir sempre que no volia participar de cap govern, no? Però amb Esquerra i amb el PSC hem anat parlant. El primer que hem fet per això és prioritzar el pressupost, que vam aprovar la tramitació inicial ara fa poc, no? I esperem en les properes setmanes, doncs, poder fer l'aprovació definitiva. O sigui, primer ens hem centrat en el que és una peça central, no?, de qualsevol govern, que és tenir els diners aprovats per fer totes les polítiques públiques que volem fer conjuntament, i a partir del pressupost, doncs, veure... finalment, doncs això, no? Amb qui vulgui fer un acord més enllà d'aquests acords puntuals, doncs nosaltres ja ho hem dit, plena disposició i n'estem parlant.
Val. A molts ajuntaments de districte i a l'Ajuntament de Barcelona es veu un cartell, un pesquí que posa Welcome Refugees. Quants refugiats té en aquests moments a Barcelona?
Doncs és una bona pregunta que ens fem tots. I aleshores el que jo li puc dir és que, clar, el tema del refugi i de l'asil és una competència estatal, com bé saben, i l'Estat, diguem-ne que no només no està atenent els seus compromisos, no?, que s'havia compromès a reubicar a 17.000 persones a l'Estat, no només no està atenent, només n'ha reubicat a 18 o 19, és una vergonya, i ho hem denunciat a Brussel·les i a tot arreu, però el tema és que no només no està atenent els seus propis compromisos, sinó que, a més, clarament està gestionant amb absoluta opacitat aquest tema, perquè ell disposa de molts milions d'euros.
És a dir, Barcelona i Catalunya estan disposats a
rebre aquests refugiats. Sí, ho hem fet tot. Barcelona i Catalunya, a més, anem a una, tenim un comitè, no?, per tema del refugi.
Que no tenim cap problema, tenim aquest número de gent.
A més, estem coordinats i anem a una. Els ajuntaments, la Generalitat, les diputacions, les entitats, les organitzacions que estan especialitzades en aquest tema i que ho estan treballant. O sigui, que anem tots a una, excepte l'Estat. I aleshores, el tema és que la informació oficial sobre tota aquesta temàtica la té l'Estat. Nosaltres què sabem? Qui ve directament a les oficines municipals, i aleshores sí que li puc dir que ha crescut moltíssim el nombre de persones que pel seu compte, encara que no siguin reconegudes per l'Estat, igualment estan arribant a Barcelona. No?
Se sap més o menys quantes gent estaríem parlant a Barcelona?
Sí, el 2015 van ser gairebé 1.400.
Quantes?
1.370 i pico, crec.
Val,
1.400. Sí. Això el 2015, que ja suposava un grandíssim augment respecte a l'any anterior. I els tres primers mesos del 2016 en van a més de 600 en només tres mesos. Això vol dir que està creixent moltíssim el nombre, que no venen només de Síria o d'Afganistan, per exemple, moltíssima gent d'Ucraïna, que hi ha altres conflictes més invisibilitzats, no?, però que també tenen la mateixa...
En lloc d'anar pel camí més oficial, van directament a l'Ajuntament a trucar a la porta i discutir-se en aquest problema.
Afortunadament, històricament, Barcelona ha fet molta més feina, no?, que altres municipis o administracions. Tenim el SAIER, que és el centre d'atenció per persones migrades i sol·licitants d'asil. Nosaltres hem augmentat moltíssim el pressupost, no? Tenia 1.100.000 de pressupost i l'hem augmentat aquest any a 1.700.000 euros. I hem augmentat moltíssim això, les ajudes, doncs, per traduccions, per acompanyament jurídic, per pensions, quan t'arriba algú al moment i l'has d'allotjar temporalment. O sigui, hem fet el contrari del que hauria de ser, que és que l'Estat hauria d'estar els centenars de milions d'euros que té de la Unió Europea per aquest tema, els hauria d'estar redistribuint al territori. Jo, per exemple, això li vaig comentar a la comissària Cretu, que és la comissària regional, no?, quan vam estar fa poc a Brussel·les, i li vaig demanar, escolta'm, a l'Estat li hem ofert l'ajuda, la col·laboració, li hem demanat informació i no ens en dona. I la comissària, davant de tothom, vull dir que crec que ho puc dir perquè ho va dir davant de tothom, va dir, no, doncs l'Estat espanyol a nosaltres tampoc ens informa, a diferència de l'Estat alemany o d'altres estats que ens diuen com estan gestionant els diners europeus, com els estan distribuint en el territori, a nosaltres l'Estat tampoc ens informa. O sigui que la situació que tenim és aquesta.
Acabarem ràpid, però preguntes ràpides, cortites i al pie. I respostes ràpides, si pot ser, també, alcaldessa. Aviam, Antoni Banyes, del tema Garganté vols comentar alguna cosa?
No, jo no sóc alcaldessa de Barcelona, però entenc que si està judicialitzat, crec que el millor que per tots, i també pel Garganté i per la situació, és esperar bé què passa. I després, sí, es poden fer declaracions i tot el tema, però jo crec que... No tinc cap càrrec, podria no ser prudent, però ho trobo pel bé de tots, de les de totes les parts implicades.
Això en condicions normals no ho diries.
Sí, sí, jo sí, jo estic en condicions normals.
No, per això, però no diries, ara perquè tens el que lligava amb la CUP, si no...
No, no, va, un lligam amb la CUP i amb el Garganté que el conec i amb l'Ada també la conec, vull dir, però entenc que si la cosa està sota un jutge, escolta, el millor per tots.
Et va sorprendre per això de veure aquelles imatges, Antonio, o no?
Sí, em va sorprendre, clar, com sorprèn, perquè penso que el que, no sé, ara... Penso que hi havia una intenció política que tots entenem, que és, escolta, a vegades passen coses amb la Guàrdia Urbana i passen coses amb els manters i la part dèbil sempre té, no té possibilitats de denunciar-ho perquè és la part dèbil, perquè saps que et poden deportar, perquè saps que no tens papers, i l'intent és, escolta, ara, ni crec que la forma no era la correcta, igual, ja podem parlar, no? Ara esperem, perquè ho ha dit també l'Ada, no? Igual les imatges d'abans i les de després ho canvien tot. Entens? Sí. Igual en Garganté estava fent una cosa perquè sabíem que nosaltres no sabem i ara ho veurem, i per això et dic que jo crec que el que és prudent és veure com acaba tot i després podem opinar.
Va.
Però no ho dic des de la seva posició d'institucionalitat, sinó em sembla que és que si no estem fent judicis previs que no tenen cap sentit.
Vols fer algun comentari?
No, pregunta? sí. Una, primer felicitar-la, que no ha servit de precedent, pel retorn gloriós de la música en directe a aquesta ciutat.
I això, bueno, no sé si és a l'equip que treballa en cultura.
Sí. Van anar a veure un concert de...
No, però t'ho juro, crec que és molt...
Tots.
Però crec que és tremendament important.
Era una demanda
però
molt generalitzada.
Però industrialment, culturalment i per la vida mateixa de la ciutat. I després una altra cosa, clar, tornem als manters, només això. Els manters són refugiats, també. I d'un conflicte que és etern, que és la gana, diguéssim, l'explotació. Teniu solució? Quin és el marc general en el qual, més enllà de les anècdotes, es pot encabir aquesta gent i incloure la vida econòmica, fins i tot, de la ciutat?
Bé, doncs, nosaltres sempre ho hem dit, volem una política garantista de drets amb tothom, vingui d'on vingui, no?, i portin un dia a la ciutat, o en portin 6 mesos, o portin 15 anys. Volem una ciutat de drets on tots els veïns i veïnes tinguin els mateixos drets i les mateixes obligacions. I per això estem treballant. I aleshores, amb el tema dels manters, és veritat, hi ha persones que tenen papers, altres persones que no tenen papers, hi ha diferents situacions. Nosaltres el que hem dit és que, evidentment, això és un conflicte complex, no?, que no afecta només a Barcelona, que té dimensions globals, perquè té a veure amb una política migratòria que un cop més ve d'un estat, no? Que nosaltres sempre hem denunciat la llei d'estrangeria, però que genera uns efectes que no depenen de nosaltres, i aleshores seguim demanant que es tanqui el centre d'internament, que es canviï la legislació d'estrangeria i la política de refugi. Mentre això no passa, gestionem el millor possible tots els efectes que se'n generen concretament a la ciutat. I aleshores, en el cas de les persones que fan el top manta, el que fins ara hi havia hagut era només una gestió policial de l'espai públic, no? Només. I això hem vist que era inútil i que, a més, generava situacions, en alguns casos, d'indefensió. Aleshores, evidentment, un ajuntament com el de Barcelona no pot permetre la venda il·legal de productes il·legals, no? Però ha de veure que si hi ha un tema social s'ha d'abordar el tema social. I el que
fins
hem
aquí
fet...
el prolegomen, diguis.
Sí, però aleshores el que hem fet és ampliar, i hem començat, portem mesos treballant des de drets socials per buscar fórmules d'inserció laboral, d'augmentar les ajudes socials, no? S'han desplegat tota una sèrie d'estratègies que evidentment no tenen un efecte immediat, però evidentment la gestió de l'espai públic i de no permetre la venda il·legal s'ha de seguir fent. El que passa és que aquí nosaltres el que hem insistit també és que en el que és el gran negoci de qui produeix aquests productes, això no és competència de l'Ajuntament, això és competència de Mossos d'Esquadra, això és un tema del Port de Barcelona per on arriben grans contenidors plens de productes il·legals, no? I aquí hi ha altres administracions, no?
Una altra cosa és el Port de Barcelona, que aquí és un tema...
Hi ha altres administracions
que... És un tema en si mateix,
I els Mossos s'hi estan posant, no? Ara hi ha una comissió mixta entre Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra i s'han començat a fer intervencions en magatzems. En magatzems, que això és, diguem-ne, el que preocupa i alerta a tot el teixit comercial, que paga els seus impostos, que ven productes legals, que compleixen totes les normes, i amb ells també se'ls ha de donar una resposta, no? I aleshores el que estem intentant és anar més a la causa, no? I a l'origen, encara que no només és competència, o de fet gairebé no és competència ni de la Guàrdia Urbana ni de l'Ajuntament, però coordinant-nos amb les altres administracions, anar més això, els magatzems i el producte il·legal, i per altra banda, en el tema social, ampliar la resposta, sapiguem també que tenim capacitat limitada, no? Perquè també hi ha molts altres col·lectius demandants a la ciutat.
Va. Nacho, molt breu, sisplau, gràcies.
Sí. Bon dia, senyora alcaldessa.
Bon dia.
Ha parlat vostè de l'actitud del govern central, en aquest cas del Partit Popular, però m'imagino que si fos un altre partit també criticaria, hi hauria tensions entre administracions. En tot cas, ara no hi entro en el color polític.
Jo com a alcaldessa dono les ganes de col·laborar amb totes les administracions, ja li he dit, perquè soc molt pragmàtica, com a alcaldessa em toca ser pragmàtica, però amb aquest govern central La veritat és que hem intentat col·laborar. Jo, per exemple, de les primeres coses que vaig fer va ser reunir-me amb la ministra Pastor pel tema de la Sagrera, de les infraestructures. La reunió va ser molt cordial, la veritat, i ho vam dir de seguida, no? I ens va dir que hi havia pressupost per la Sagrera, que es reactivarien les obres, i miri com estem, amb les obres aturades. Vull dir que no tinc ganes de criticar ningú de forma ideològica o partidista. Vull que resolguin els problemes, però les coses no avancen.
És que hi ha endarreriments per qüestions d'obra pública, n'hi ha de totes les administracions, no només de la central, també de l'autonòmica i de la municipal, per descomptat. Per tant, no sé fins a quin punt la crítica és realment simètrica.
Li faig un llistat, si vol, veure que el greuge comparatiu no té comparació. Vull dir,
i si parlem, per exemple...
Rodalies, portem un pla del 2008, o sigui, des del 2008, de 4.000 milions d'euros, 7% executat. 7%,
De tota manera...
un escàndol, la Sagrera, li puc parlar de Montcada i Reixac, o sigui, podem parlar del transport públic, han disminuït a la meitat la inversió pública, quan necessitem més transport públic que mai, han passat de 200 milions a 98 milions, el llistat és llarguíssim, malauradament.
El que passa, jo crec, de tota manera, em fa l'efecte, com a mínim, que hi ha una certa asimetria en el seu judici sobre el que fa a Catalunya el govern central i el que fa, per exemple, el govern autonòmic. Vostè té, sembla, una major sintonia amb l'actual govern autonòmic que no pas amb el govern central, i la seva posició, la seva manera d'encarar les seves relacions amb el govern autonòmic sembla que és molt més amable, d'entrada, per exemple, perquè ni recorda l'enorme deute que té actualment la Generalitat amb l'Ajuntament de Barcelona. Ho recorda,
amb el president Mas, el primer que vam fer va ser portar-li el tema del deute, i vam aconseguir un reconeixement de deute que no s'havia fet fins llavors. Vam aconseguir augmentar el reconeixement de deute, que s'hagi pagat una part d'aquest deute, i seguim reclamant que recuperi el nivell d'inversió, perquè efectivament en els consorcis compartits, com és serveis socials, educació, sanitat, en aquests han deixat d'invertir més de 30 milions d'euros la Generalitat en aquests consorcis.
Jo,
per exemple, temes com escoles bressol, on abans un terç el pagava la Generalitat i ara el paguem tot sencer l'Ajuntament de Barcelona. O sigui que això ho estem dient a tot arreu.
Ara marxa l'alcaldessa, Rafael.
Sí, dues qüestions, alcaldessa.
Breu, sisplau, com mataran.
Potser petites, però d'aquelles que són una mica simbòliques, no? Als carrers de Barcelona hi ha molta gent demanant, hi ha gent en situació dramàtica que ningú nega, gent que cal ajudar, i a més segurament en polítiques més enllà de la caritat, en polítiques generals, algunes pertanyen a altres administracions, però també darrerament sembla que hi ha grans organitzacions que exploten alguns pidolaires, perquè es veu en la reiteració de cartells produïts industrialment, fins i tot en llocs que estan ocupats per torns al llarg del dia, per diferent gent que van siguin col·locada en el mateix cartell, el mateix context, el mateix... M'agradaria saber si vostè no té por que això li acabi costant un preu, com va passar amb alguns consistoris anteriors, amb aquesta pèrdua de control, d'alguna manera, que a nivell d'imatge es pot donar respecte al conjunt dels ciutadans. I després, respecte als processos participatius de democràcia directa i molt concretament en el procés d'elecció de la síndica de greuges de la ciutat de Barcelona, la participació fins a aquests moments sobre 5 candidats, n'hi ha 3 que tenen un miler i escaig de suports, 2 que en tenen un centenar, això vol dir 4-5.000 participants en total. Vostè n'està satisfeta? Correm el risc una mica a vegades de parlar molt d'aquesta participació directa i en realitat deixar que participin només els molt mobilitzats i, per tant, alguns sectors generals de la població, gent més gran, gent menys digitalitzada, per exemple, poden quedar al marge d'aquests processos?
A veure, són grans preguntes que fer, breus respostes no és fàcil.
M'estan mirant els seus departament de comunicació amb mirada de ganivets.
A veure, la primera pregunta. A veure, ens preocupa, evidentment, de forma prioritària, les situacions d'exclusió i de vulnerabilitat social. I per això hi ha molts serveis tècnics, molt invisibles, però d'un nivell de professionalitat a l'Ajuntament de Barcelona que cal posar molt en valor, que treballen de forma coordinada per ajudar a les persones, ja sigui sense llar o persones que estiguin al carrer en diferents situacions, per reincorporar-les, no? I aquí hi ha un treball de fons coordinadament amb entitats socials, i sobretot també és molt important això, no fer afirmacions en públiques generalitzables que puguin estigmatitzar o criminalitzar, perquè això també és un perill, no?, per persones que ja estan en una situació d'exclusió, de no caure en... Però, evidentment, si es detecta que poden haver-hi xarxes organitzades, aquí ja sí que ha d'haver-hi una intervenció coordinada entre serveis tècnics, districtes i Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra, no?, perquè, efectivament, no s'ha de permetre en cap cas l'explotació de persones en situació d'exclusió. Sobre el tema de la participació... A veure, perquè la gent conegui, clar, la Sindicatura de Greuges de Barcelona és una institució relativament nova, molt desconeguda per la ciutadania, i que s'aprova per 2/3 del ple, és a dir, que s'aprova per els grups municipals, no? I nosaltres el que vam voler és precisament fer per primer cop un procés participatiu, que ja ho hem dit, que no és vinculant perquè ho aprova finalment el ple, no?, però que ens servia com a excusa perquè generés més debat, no? Per exemple, ara vostè m'està preguntant, o sigui, a fer aquest procés participatiu, potser d'entrada no ha mobilitzat a molta gent perquè ha sigut en poc temps i ha sigut la primera vegada, però ha fet que s'estigui parlant més que mai de la Sindicatura de Greuges i que s'estigui parlant dels diferents candidats i de quin perfil tenen. O sigui, que ha servit perquè es conegui més la institució, que era l'objectiu principal d'aquesta primera prova pilot de procés participatiu. I després el que hem convidat als grups municipals és a que treballem ja més a mig termini de si modifiquem el reglament perquè pugui haver-hi una participació més vinculant de la ciutadania. Però l'objectiu primer era que es conegui més la institució i per això fer per primera vegada un procés consultiu a la ciutadania.
I hi ha la possibilitat que hi hagi un procés participatiu novament sobre les obres de la Diagonal de Barcelona o no?
No, això no està sobre la taula, no s'ha plantejat.
I la voluntat és fer-ho, també, perquè estem parlant de l'artèria principal de la ciutat de Barcelona.
Però s'està referint ara no al tramvia, sinó... No,
sí, sí, al tramvia.
Ah, al tramvia, no sabia si parlar del tramvia o de remodelar la Diagonal.
Tramvia.
No, nosaltres, bueno, ho vam explicar moltes vegades, nosaltres portàvem el programa com a mesura prioritària del nostre pla de xoc perquè entenem que és una infraestructura clau per la mobilitat no només de Barcelona, sinó metropolitana. El fet de connectar, no?, les dues parts dels dos tramvies, que li queda només un petit tram al centre per connectar-se, s'han encarregat uns estudis, no?, que ens han dit, pues, les millors maneres de fer-ho, amb totes les consideracions. Ara s'estan traient les conclusions d'aquests estudis i, evidentment, des del consens, vull dir que no, encara que aquesta era per nosaltres una proposta prioritària per la mobilitat de Barcelona, per la lluita contra la contaminació, per reduir el trànsit a motor privat, que és el principal factor de contaminació. Però, dit això, evidentment ara és el moment de construir consensos perquè efectivament aquesta infraestructura es faci realitat.
I si cal votar amb un procés participatiu de la ciutadania?
Però això mai ha estat sobre la taula. Ningú ho ha plantejat. O sigui,
però si ho planteja algú, ho farà l'alcaldessa?
Nosaltres hem dit, per nosaltres, aquesta infraestructura és necessària, és prioritària, està avalada pels estudis tècnics i per totes les opinions tècniques que hem consultat, i no, o sigui, no es consulta cada infraestructura que es fa a la ciutat. No?
Losada, me lo harás breve? ¿Está Losada o no? Don? No, no hi és.
Se n'ha anat a esmorzar.
Se n'ha anat a esmorzar, deixa'm aquí, doncs. Per cert, que no l'he preguntat.
Ai?
No he pres cap mesura contra Félix de Azúa.
Bueno, jo ho he estat dient, crec que una cosa bona del que ha dit aquest senyor és la reacció generalitzada. Just abans de pujar m'ha vingut una senyora aquí baix de la ràdio i m'ha dit: ei, que visquin les peixateres, visca. Aquesta és la reacció que ha generat, no? Una gran valorització de la feina de peixatera i una gran valorització de les feines de les dones i una reacció generalitzada d'indignació pels comentaris classistes i masclistes.
Però estem parlant d'un membre de la Real Acadèmia Espanyola de la Llengua.
El problema en tot cas és de la Real Acadèmia Espanyola. Jo crec que no li he de donar més protagonisme a aquest senyor, que crec que estava encantat del protagonisme que ha tingut aquests dies, i jo em quedo amb la reacció generalitzada de rebuig cap a determinades expressions més enllà de l'anècdota concreta, no? El fet de que cada cop més hi hagi rebuig generalitzat cap a expressions masclistes o classistes, jo això ho estic veient, o sigui, realment percebo en el meu entorn, no?, que hi ha més consciència social de que s'ha de rebutjar explícitament expressions masclistes o classistes, i per mi això és un símptoma positiu de la societat, que és el que importa, no?
Anton, el tinc l'Anton, acaba l'Anton i acaba l'entrevista l'Anton. Anton, digues.
Hola, aquí estoy otra vez.
Vale, perfecto.
Bueno, no, es una pregunta muy, muy sencilla. Yo quería ir al tema de los pactos de gobierno y preguntarle, el relato que nos ha hecho, hay una cosa que no me cuadra, que es, para que cuadre, Podemos no debería haber esperado, ya que lleva una oferta y lleva un documento, a recibir una respuesta formal por parte de sus otros dos compañeros, entre comillas, de negociación, antes de convocar a sus bases.
Pues a ver, digo, yo quiero no quiero evitar la respuesta, pero insisto que soy alcaldesa de Barcelona y es un trabajo muy intenso las 24 horas del día, entonces yo no sigo el día a día de esas negociaciones.
Bueno, pero al principio de la entrevista no tuvo problema en responsabilizar al PSOE, así que...
No, claro, o sea, he hecho una valoración general de cómo ha ido todo el proceso. Pero luego, sobre cada una de las anécdotas, para mí lo más importante es la reflexión general, que es que cuando hay una voluntad de acuerdo, el acuerdo se acaba haciendo. Al menos esa es mi experiencia en estos tiempos, ¿no? Que puede ser muy complicado, puede ser muy difícil, pero finalmente, si hay voluntad de acuerdo, se encuentran los mecanismos para que ese acuerdo tire adelante. Entonces, yo creo, sinceramente, que desde que hubo el punto para mí de inflexión de ir a una investidura que se sabía de antemano que era fallida, ¿no? Para mí eso fue un punto de inflexión donde se estaba viendo que efectivamente esa propuesta de acuerdo de pacto era todo escenificación pura, ya pensando seguramente en unas futuras elecciones, que me parece un poco una falta de respeto, ¿eh? Lo digo con toda la modestia, pero me parece un poco de falta de respeto hacia la ciudadanía. Y yo creo que desde entonces estamos viendo diferentes episodios de eso, ¿no? Por parte del Partido Socialista. Y me sabe muy mal, ¿eh? Y ojalá que esto cambiara y ojalá que fuera posible un acuerdo de izquierdas, que creo que es lo que quiere la mayor parte del país.
Ara sí, Ada Colau, moltes gràcies i fins aviat.
Un plaer, gràcies.
Alcaldessa de Barcelona, avui aquí al Món RAC1, 5 minuts per 2:15.